Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els 13 passatgers i el tripulant espanyol del creuer afectat per l'antivirus passaran una quarantena a l'Hospital Militar Central Gómez Ulla de Madrid. El vaixell navegarà des de prop de Praia, la capital de Cap Verd, on està fondejat ara, fins al port de Granadilla de Abona, a l'illa de Tenerife, que és un port secundari proper a l'aeroport de Tenerife Sur, on arribaran el cap de setmana. Des d'allà volaran a la base aèria de Torrejón d'Ardó de Madrid, des d'on aniran a l'Hospital Militar. Pel que fa a la resta de passatgers del creuer, seran repatriats als seus països d'origen. Ha parlat de tot plegat la ministra de Sanitat, Mònica García.
Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
I el govern apela a la consciència dels consumidors per augmentar l'agricultura i la ramaderia ecològiques. El conseller del RAM, Òscar Ordeig, ha demanat un canvi radical en els hàbits perquè es multiplicaran els assessors dels productors. L'objectiu és que en un futur proper la meitat de la producció alimentària catalana sigui ecològica. A Catalunya actualment hi ha 5.180 operadors que treballen l'agricultura i la ramaderia ecològica.
No podem només anar a un criteri de preu sense altres consideracions. Estem en una altra lògica. Estem en un altre moment històric. Quin moment? El moment en el qual no podem dependre de les produccions de l'altra punta del món, perquè ja veieu què passa. Produccions, matèries primeres, i per tant necessitem, si tenim, no podem, i avui estem en cultiu d'horta, no podem deixar escapar el cultiu d'horta. Hem perdut el 70% de la producció d'horta d'alguns cultius com la tomàquet dels últims anys. Per tant, hem de recuperar el cultiu d'horta.
I l'expedient de regulació d'ocupació de Nestlé afectarà almenys 178 treballadors a Catalunya, segons les dades, les primeres dades traslladades per l'empresa a la mesa negociadora. L'impacte principal es concentra a l'oficina central d'Esplugues de Llobregat, amb 158, mentre que també hi ha acomiadaments previstos a Girona, 12 i a 8 i 8 a Reus. En el conjunt de l'Estat, l'empresa ha detallat afectacions en diversos centres de treball. I som pendents de la Junta d'Accionistes del Banc Sabadell, que confirmarà aquesta tarda l'elecció de Marc Armengol com a nou conseller delegat en substitució de César González Bueno. Armengol, que fins la setmana passada havia capitanejat la TCB, que a Sabadell s'ha venut al Santander, s'entrarà a la nova etapa post-OPA de l'entitat vallesana, adaptant-se a la intel·ligència artificial.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 6 de maig del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, a Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Ens acostarem a la Llotja de Vilanova per parlar dels distintius peix de llotja. El nostre meteoròleg de confiança, en Sergi Corral, ens acostarà a rècords, però no de calor, sinó de fred. Passejarem pel jaciment de Roa a les costes del Garraf, prepararem taula per participar a les jornades de l'Ostra del Delta de l'Ebre i acabarem el programa d'avui formant part de la regata Emili Lledó. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, arran de mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda a tots, molt bé, dimecres.
Ja està, eh? Ja sabeu cap a on vaig, no? Ja sí. Està.
Recordes que dilluns parlàvem del creuer afectat per un brot d'antivirus
i... Sí, hi ha una bogeria, una autèntica bogeria.
Continua el culebron, eh? De moment segueixen el barco i continua el xou, d'aquest del creuer.
Que si ara tots els malalts ja han anat cap a Països Baixos, d'on són, que si els de Canàries no volen... I aquí hi ha tantes coses que tothom està dient que jo no m'acabo de
desavançar. No, en principi han de desembarcar a Canàries, vull dir, no ho sé com acabarà...
Teòricament un helicòpter medicalitzat se'ls han emportat cap a Països Baixos.
No sé com ha acabat la història, però mira, navegant al mar han acabat molt malament, el tema. I a més era un creuer de luxe, que els preus oscil·len entre els 14.000 i 22.000 euros, poca broma.
A mi m'enganxen que no podria fer-ho.
Veus? Home, jo em puc fer 30 de creuer així.
No. I a més, veient-te ara mateix, jo crec que m'ho repensaria, encara que pogués, Que m'imagino que no es pot generalitzar.
No, però...
Que sempre és dolent, això.
No, i que tampoc saben com ho agafen, perquè no és molt habitual agafar aquest virus. Però de veritat que el culebron ha sigut...
Molt bèstia, eh?
Molt animal. I la ruta que feia, també, poca broma, vull dir, era bastant xula. Arribava fins a Ushuaia, i això ha de ser molt bonic. Però bé, veurem com acaba tot aquest culebron. Anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, molt prop de... Bé, seguint també amb atenció això del vaixell, d'aquest, el que dèiem ahir, una mica de vacaciones en el mar. I jo hi... De fet, em vaig començar a preocupar quan vaig veure aparèixer en escena el Fernando Simón. Aleshores... aleshores és allò, diu... Ui, la que se viene. Bueno, esperem que tot acabi bé, amb un arcoiris d'aquells de tot anirà bé, i que...
Ui,
bueno, que...
ens sortirem millors.
Sí.
Per cert, que parlant d'Arc de Sant Martí,
com deien aquells, acabarem a hòsties. Això és l'únic clar que hi ha de qualsevol situació.
Parlant d'Arc de Sant Martí,
sí.
Has vist la imatge de molts arcs de Sant Martí?
Sí.
Que es va fer ahir i que va ser una cosa... Que, bueno, jo no l'he vist mai a la vida, com a molt un doble arc de Sant Martí, però és que allà es creuaven un munt d'arcs de Sant Martí diferents.
Sí, depenent de la perspectiva on t'estigui agafat. No sé si era d'un vol o de... Depenent de la perspectiva on...
Al terra.
Al terra, sí. Depèn de la perspectiva, s'arriben a creuar. Allò dels fotometeors que vam parlar fa un temps, que vam parlar l'altre dia...
Sí, no fa pas tant.
No fa pas tant.
Vinga, va, anem a saludar l'Oriol Leu des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Doncs bé, home, mira, més content quan parlem d'Arts de Sant Martí que no pas d'això de l'antivirus, perquè en poqueta estona heu dit unes quantes coses que m'han fet venir molts mals records, i val més no pensar-hi, que segurament no va ser el mateix, i esperem que ara no agafin això amb un altre motiu per tancar-nos a tots a casa, com va passar aquella vegada. Esperem que no. Per tant,
home, en principi, els experts diuen que això és difícil de transmetre, que és molt diferent a la Covid, però recordem que la Covid, una setmana abans de tancar-nos, estaven dient que era com un grip, vull dir que... Poca broma.
Tu te'n fies del que et diguin. Si faran el que els hi donarà la gana. Per tant, resem perquè no passi res i avall, va.
Què deia, Sergi?
No, que no em feu coses aquestes, que jo tinc vacances d'aquí dues setmanes i que no es tanquin les coses, Sisplau, per favor, gràcies. Sobretot.
Fins potser... aquí un mes, res.
Potser no, ara que vens i ja no tornes.
No, ara que ve l'estiu no ens poden tancar, Vull dir, no. Això a l'hivern. A l'estiu, alegria.
Tot el que viu.
Exacte. Vinga, va, anem a començar el programa. Avui també hi ha la Cel Prieto des de RadioDelta.cat, la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que una quinzena de dones han participat a la tercera entrega de Dones i Cuina Marinera, una activitat que busca fer xarxa a través de la cuina del peix entre dones de diferents cultures, Sergi.
Doncs sí, el Maram ha acollit aquesta tercera edició d'aquesta experiència de Dones i Cuina Marinera que posa precisament, com deies, en contacte dones de diferents cultures i procedències per compartir experiències a l'entorn de la cuina relacionada amb el peix. Hi han participat una quinzena de dones que han preparat plats amb sardina, anxova, latxa, sorell o canana, cadascuna a la seva manera i tradició. La iniciativa és del Galp Costa Brava, l'Ateneu de les Terres Gironines, i Inspira Gastronomia. Precisament escoltem què ens explica Àgata Albero d'Inspira Gastronomia com a dinamitzadora d'aquesta experiència.
Molt contents que aquí a l'Escala se l'hagin fet propi, que considerin que és una activitat valuosa, perquè per nosaltres ho és. De fet, avui, quan hem començat i ens hem presentat, dues de les dones que repetien ens han dit com els hi ha canviat la manera de percebre aquest fet d'haver de consumir peix de proximitat, que ara només en consumeixen de proximitat, i com els hi agrada aquesta barreja que fem de cultures perquè unes aprenen d'altres. Aquí tenim dones que saben cuinar i dones que no en saben gens, i algunes que no menjaven peix i que ara en mengen, no? Vull dir que comencem a tenir un grup consolidat al que s'hi va afegint més gent.
Amb la col·laboració de totes, es van preparar diverses receptes de sardina, com per exemple la marroquina, també un suquet aprofitant el peix i unes cananes amb ceba. L'activitat és molt més que cuina, és integració, i tothom fa l'esforç per comunicar-se, sigui en català o castellà. Es comparteixen aquestes receptes, maneres de tractar el producte, o es parla de les espècies que es fan servir. Dones i Cuina Marinera celebraran les pròximes setmanes a Palafrugell, l'Estartit i Figueres.
Els principals grups de l'oposició a Palamós reclamen que es publiquin les analítiques de l'aigua de Castell.
Doncs sí, som-hi per Palamós i Sant Joan, que és el principal grup de l'oposició municipal, ha demanat a l'alcaldia una convocatòria extraordinària de la Junta de Portaveus de l'Ajuntament. Assegura que per analitzar la situació creada per l'avaria de la depuradora d'aigües residuals a Mont-ras i les seves conseqüències i fer front comú de tots els grups per reclamar a les institucions la construcció d'una depuradora nova. Som-hi mostra la seva preocupació, d'altra banda, pels efectes que està tenint l'abocament de les aigües del mar, aigües residuals, sense tractar. En canvi, l'Ajuntament de Palamós assegura que les analítiques que han fet fins ara el Consorci d'Aigües de la zona de la Costa Brava i l'Agència Catalana de l'Aigua diuen que aquesta aigua del Castell i el seu entorn és apta pel bany. Com ara bé, hi ha denúncies, com vam escoltar aquí mateix a la Randa Mar, de l'Associació dels Amics de les Illes Formigues, i també som-hi per Palamós i Sant Joan, dubta que aquestes proves detectin l'impacte real de l'abocament en tota la seva magnitud.
Fem aturada ara a les costes del Garraf. El Ball de Diables de Ribes, colla històrica, ja s'ha estrenat. La presentació s'ha fet aquest passat cap de setmana en el marc de la Festa del Roser, que s'ha recuperat al poble, Carla.
Doncs sí, com bé dius, representar el Ball de Diables de la manera més antiga que es té constància a Sant Pere de Ribes. Amb aquest objectiu s'ha presentat el Ball de Ribes Colla Històrica, integrat per antics diables de diferents edats que ja no estaven en actiu. Un projecte que neix el 2020 quan es recupera el Ball de Diables per les Masies i que ha evolucionat ara amb una colla pròpia i vestits propis que s'han presentat aquest passat dissabte, encara que de manera incompleta, com s'ha anunciat i s'ha pogut comprovar durant l'estrena. Hi ha vestuari per acabar i els impulsors ho han atribuït als problemes que ha patit Sant Pere de Ribes amb l'interventor, tot i ser aquesta la proposta més votada als pressupostos participatius del 2024. Els artesans implicats, de fet, ja hi han començat a treballar aquest mateix any. Tot plegat s'havia de presentar al gener per Sant Pau i no es volia ajornar més aquesta estrena. S'ha procurat fer-la abans de la Festa Major de Sant Pere i en el marc de la recuperació d'una antiga festivitat local, la Festa del Roser, documentada des de fa més de 500 anys i que se celebrava a primers de maig. La colla històrica recupera els vestits, les línies en ziga-zaga i els colors vermells i negre i les formes geomètriques basant-se en el model de 1953, dos anys després de recuperar-se el Ball de Diables a Ribes, amb els primers vestits propis que el ball no va haver de llogar. Ens ho explica Biel Ruïra, coimpulsor del Ball de Diables de Ribes, colla històrica.
La nostra idea inicial sempre ha sigut mantenir el que es feia abans. Actualment, com coneixem bàsicament l'imaginari festiu de Ribes, els diables van en capa, hi ha molts timbals, de tot. Nosaltres volem fugir d'això, volem tornar a la versió més primigènia, on anaven en casaca, on portaven pocs timbalers, on anaven cremant una carretilla. Lucifer, doncs, només porta un satrot amb un sol punxó, que la diablesa va en massa, no amb satrot, i que incorporem la nova figura referenciada del porrer que apareixia en l'acte sacramental de 1913, tot i que sabem que s'havia representat en anterioritat.
La participació de la colla històrica no es contempla a les cercaviles de festa major, sinó únicament en aquells actes que s'havien perdut amb el temps i que amb anterioritat s'havien celebrat a Ribes en el marc de les festes majors de Sant Pau i Sant Pere o en altres moments de l'any. La presentació ha servit per fer la representació íntegra de l'acte sacramental amb la posada en escena antiga, que no es feia així des d'abans de la Guerra Civil. El text està referenciat a Ribes almenys des de 1913, tot i que afirmant ja s'havia escrit i segurament representat a finals del segle XIX.
Sabem que hi havia diables des de 1882 amb una referència a un dietari personal. Llavors, a partir d'aquí, quan va arribar la Guerra Civil, es va trencar la continuïtat del Ball de Diables fins que no es va recuperar el 1951, ja que el Ball de Diables de Vilanova havia vingut 2 anys abans, el 1949. Llavors, a partir d'aquí, hi ha una primera remesa arribatana, el 1953, on podem veure els vestits que hem vist ara.
Aquest any, en el marc del 75è aniversari de la recuperació del Ball de Diables a Ribes, està previst que la colla històrica pugui tornar a sortir pels carrers de Sant Pere de Ribes i fer-ho ja amb tots els vestits acabats. Com a sortides fixes anuals, tindran el Ball de Diables per les Masies de Sant Pau, la Festa del Roser el primer cap de setmana de maig i el Correfoc de Llegenda, que es celebra cada 5 anys.
Fem aturada a les costes del Maresme. L'oficina de turisme d'Arenys de Mar reprèn les visites guiades per aquesta temporada d'estiu. Com els darrers 2 anys, se n'ofereixen 2 que fan un recorregut pel patrimoni històric, marítim i cultural d'Arenys de Mar.
Doncs sí, Marina, aquest estiu es podrà gaudir de la ruta Arenys i els Americanos, que convida a descobrir les històries dels aranyencs que van emigrar a Amèrica, amb especial atenció a les seves llums i ombres. La visita també permet conèixer alguns dels edificis més emblemàtics i la relació que van tenir amb l'activitat marítima. També s'ofereix la ruta al port d'Arenys de Mar, un recorregut per la zona portuària que permet descobrir les antigues professions del mar, el patrimoni natural i també la riquesa biològica del litoral aranyenc. En dona més detalls la tècnica de turisme, Paula Tostón.
Arenys Americanos és un recorregut per la història d'alguns d'aquests americanos aranyens més il·lustres. I la visita del port d'Arenys, coneixem doncs, els orígens d'Arenys, el veïnat del mar, el patrimoni natural i la biodiversitat del front marítim. Sí, exacte. El nostre objectiu és poder apropar el patrimoni i la història a tothom, tant a locals com a visitants.
Aquest serà el tercer any que l'Oficina de Turisme aposta per programar aquestes rutes turístiques que tenen bona sortida. Se'n farà una mensualment entre el maig i l'octubre, excepte el mes d'agost. Pau Galtoston recorda que les inscripcions ja estan obertes.
La veritat és que estem bastant contents amb la resposta que hi ha hagut a les 2 accions i les valoracions dels participants són bones i molt positives. Són 5 visites de cada temàtica, i és un cop al mes cada temàtica. Per poder participar, hem de fer la reserva prèvia, contactant directament amb l'oficina de turisme, tant per telèfon com per correu electrònic.
El preu per persona són 5 euros, amb la possibilitat de descompte per a diversos col·lectius.
El Port de Mataró viurà el proper dissabte 9 de maig una de les cites més especials de l'any amb la celebració de la 5a regata inclusiva Talassa, un esdeveniment que és molt més que una regata. És esport, mar, convivència, inclusió, festa i reivindicació social. Una jornada pensada per demostrar que el món nàutic també pot ser un espai obert, accessible i transformador.
Sí, de fet, demà hi aprofundirem, parlant amb Quim Espà, de l'Associació Nàutica Social Talassa, però avui ja podem avançar que la regata arriba a la 5a edició, consolidada com el gran esdeveniment de Nàutica Social de Catalunya. Enguany faran un pas més amb la participació de més de 350 persones, una 15a d'entitats d'acció social i entre 40 i 50 embarcacions de vela i motor. tot plegat convertirà el port de Mataró en un gran punt de trobada entre el sector nàutic, les entitats socials, les institucions, les empreses i la ciutadania. La filosofia de la regata inclusiva Talassa parteix d'una idea clara. La mar és un bé comú que cal conèixer, preservar i fer accessible. Moltes persones, especialment en situació de vulnerabilitat, han viscut tradicionalment allunyades del món nàutic. Talassa treballa precisament per trencar aquesta barrera i acostar el mar a col·lectius diversos. La jornada permetrà que moltes persones amb poca o cap experiència prèvia al mar puguin embarcar-se, compartir tripulació i participar activament en una experiència que va molt més enllà de la competició. La regata està adaptada a tots els nivells i cadascú podrà implicar-se en les maniobres a bord en la mesura de les seves possibilitats. La regata inclusiva Talassa també serà una gran jornada festiva oberta a tota la ciutadania. L'activitat es concentrarà a la plaça de la Font, davant les oficines del port de Mataró, on hi haurà una zona de carpes perquè les entitats participants puguin explicar la seva tasca, fer difusió dels seus projectes i vendre productes. La proposta vol donar visibilitat a col·lectius molt diversos i generar un espai de trobada entre persones, entitats i públic general. Entre les entitats participants hi ha projectes vinculats a la salut mental, als joves amb autisme, joves tutelats, malalties minoritàries, dones migrades, les persones sordes i iniciatives de suport i resiliència.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el port de Tarragona es confirma com a futur hub pel sector de l'eòlica marina flotant de la Mediterrània. L'autoritat portuària de Tarragona obté 24 milions d'euros de la primera convocatòria dels ajuts Port Elomar, que el Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic van convocar. Els diners serviran per finançar l'ampliació del moll de Balears per destinar-lo a operatives de construcció, muntatge, logística, manteniment i o integració dels aerogeneradors flotants que conformaran els futurs parcs eòlics marins de la Mediterrània Occidental. La segona fase del moll de Balears, que suposarà una inversió pública de 80 milions d'euros, sumarà 22 hectàrees més que es destinaran a operatives relacionades amb l'eòlica marina flotant. Es preveu que les obres comencin l'any vinent i que estiguin plenament operatives a finals del 2029. Obtenir aquests ajuts és fonamental per accelerar la nostra estratègia, ha assegurat el president del Port de Tarragona, Santiago Castellà. Ha recordat que l'ampliació del moll de Balears proporciona les condicions necessàries de superfície i calat per realitzar aquesta mena d'operatives altament especialitzades.
Creiem que més de 150 petites i mitjanes empreses participaran reforçant a més el sector del metall, de la soldadura, tan important a la petroquímica, i que el port de Tarragona tindrà l'oportunitat de ser un referent mundial global en aquest àmbit.
El projecte de Port Tarragona ha rebut una puntuació de 73,91 punts sobre 100, sent el port de la regió mediterrània amb més puntuació. I els fets delictius han disminuït un 6% a la demarcació de Tarragona el 2025, un any de balanç positiu pels Mossos d'Esquadra amb prop de 8.000 detencions efectuades. Durant la commemoració del Dia de les Esquadres de la Regió Policial al Camp de Tarragona, celebrada a Vilaseca, el cap de la Regió Policial del Camp de Tarragona, l'intendent Vicenç Lleonart, ha assegurat que detecten un canvi de tendència important i que consolida l'esforç diari de Mossos d'Esquadra i de la resta de policies del territori. Pel que fa el primer quadrimestre d'enguany, Lleonart ha explicat que s'ha tancat amb una tendència clarament a la baixa, amb una reducció global de delictes d'un 5%. Els Mossos van fer 102.000 identificacions, van reiterar de manera notòria armes blanques de foc i objectes perillosos dels carrers. Cal destacar la intensa lluita contra els grups organitzats del territori vinculats al cultiu i tràfic de la marihuana. L'any passat, a més, es van decomissar 75.000 plantes i es van detenir 607 persones per delictes contra la salut pública. Respecte a les xarxes criminals, el responsable de la Regió Policial del Camp de Tarragona ha detallat que s'ha desarticulat 9 organitzacions i grups criminals, alguns d'ells amb ramificacions a escala estatal i internacional.
Puc afirmar que el Camp de Tarragona va en la bona direcció. El balanç global és positiu. L'any 2025, els fets delictius van disminuir un 6%. Una dada que indica un canvi de tendència important i que consolida l'esforç diari del cos de Mossos d'Esquadra i de la resta de policies del territori. Enguany, el primer quadrimestre del 2026, ha finalitzat amb una tendència clarament a la baixa.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que cal reforçar i amplificar el pla per retirar les armes blanques de la via pública. També ha fet una crida a la convivència i ha dit que aquesta és el gran repte de la societat.
Des de l'àmbit policial, el pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció. Hem de treballar de forma coordinada amb la resta de cossos i forces de seguretat.
A l'acte s'ha homenatjat a la mossa Marta Ferrer i a l'intendent i cap de l'àrea bàsica policial del Tarragonès, Ramon Franquès, que va morir per malaltia. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació dominada pels vents més aviat de sud o sud-oest a gran part de la costa, tot i que aquest matí encara bufava un palet de mestral, sobretot a la Costa Daurada. No estem parlant en qualsevol cas que hagin de ser vents gaire intensos al llarg de les properes hores, però sí que ens portarà una miqueta de ressaca marítima, bàsicament a la Costa Brava Nord, ja mar en fora, és on tindrem aquesta mar un palet més esvalutada. També compta amb els grups que arribaran a la Costa Brava Nord, per tant, des del Cap de Begú cap al nord, i això es traduirà en alguna tempesta aquesta tarda amb alguna calamarsada. Mar que més aviat estarà entre marejol i marú, com a molt. Pel que fa al dijous, vents que giraran una altra vegada cap a Catagal, especialment al matí, i a la Costa Daurada o més, però sempre amb bona mar, més aviat marejol. En general, sí que tornaran a aparèixer força núvols amb algun ruixadet, especialment ja a entrada de la tarda, quan més cap a la costa sud. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha Roger Serra. Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs tenim algunes incidències en aquesta xarxa viària. Comencem parlant, per exemple, de l'autopista del Vallès, de la C58. Per una banda, a Montcada i Reixac, i tenim un vehicle avariat que talla carril en sentit Barcelona. Aquí hi ha aturades d'un parell de quilòmetres. Això, com us dèiem, a l'autopista C58, uns 2 quilòmetres de retencions, a Montcada i Reixac, en sentit Barcelona, és a causa d'un vehicle avariat. També en aquesta zona, autopista C33, amb retencions d'uns 2-3 quilòmetres d'entrada a Barcelona, entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. Aquí, bàsicament, és per volum de circulació. Més incidències. Autopista AP7, a la Granada. Hi tenim unes obres aturades d'un quilòmetre aproximadament en sentit nord, és a dir, en sentit Barcelona, això a la AP7, a la Granada, en sentit nord, aquestes obres. I acabem parlant de més obres a l'autovia 2, al tram de Montmaneu, que talla en carril en sentit Lleida. Ara mateix no hi ha grans cues i que s'intensifica el trànsit, sobretot prudència en aquest punt, autovia 2, obres a Montmaneu i a Lleida. Ara sí, és tot des del Servei Català de Trànsit.
En una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
Quiero olvidar todo lo que hice ayer mientras daba vueltas el reloj. 5 de la madrugada, 10 de amanecer. El sueño no me quiere ni yo le quiero a él. Y me he acordado del baile, de mi corbata azul y tu vestido amarillo llevándose todo el brillo para ti. Habría sido preferible no entrar.
Tiene la boca tan roja que dice aquí pare. molestar. Voy haciendo zancadillas, todo me da igual. Según el karma, cada uno tiene lo que corresponde. Como una primavera fugaz, un rayo de sol a medianoche. Cuando decide marchar con su séquito, me rompe.
Profunditats de l'actualitat.
Pugem ara al Maresme perquè aquest proper serà un cap de setmana de regates. Avui ens aturem al Nàutic d'Arenys on hi celebraran la regata Emili Lledó mentre estan pendents de la Copa d'Espanya d'Òptimis que es fa a Bilbao on hi competeix un dels principals talents joves del club, el regatista Lucas Garrido Oriol.
Doncs efectivament, Marina, volem parlar de vela perquè tenim un parell de cites importants a la vista per als que ens agrada la competició de vela, per als que ens agrada la navegació, i aquestes dues cites són una, la Copa d'Espanya, en la qual hi participa un esportista d'Arenys, Lucas Garrido, que per cert té possibilitats, si fa un bon resultat, de classificar-se per anar a l'Europeu o fins i tot al Mundial. Ara en parlarem. I també es disputa aquest proper cap de setmana aquí a Arenys, al Club Nàutic d'Arenys de Mar, la Copa Emili Lledó, la regata Emili Lledó. Tenim dues qüestions que volem parlar, que volem tractar amb la directora esportiva del Nàutic d'Arenys, la Mònica Azón, habitual col·laboradora d'aquest programa, que ens acosta sempre a l'actualitat esportiva del Nàutic d'Arenys. Mònica, bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Doncs bé, la veritat és que molt interessats en les diferents competicions i en allò en el que hi teniu la mirada posada, eh? Posat, sense anar més lluny, parlem del Lucas, de Lucas Garrido, que aquest proper cap de setmana sabrem ja, per fi, definitivament, doncs, si podrà ocupar alguna plaça en algun europeu, en algun mundial. Mònica, això ja ho tenim a tocar, eh?
Sí, sí, ho tenim ben a tocar. Ell ha estat entrenant fins ara amb la selecció catalana. Dos caps de setmana ha estat convocat per la federació per preparar bé la Copa d'Espanya. Competeixen fins diumenge, o sigui que sí, sí, d'aquí res. Ja tindrem resolta l'equació. Esperem que el Lucas, com ell mateix diu, gaudeixi de la competició i el resultat els acompanyi.
I tant, doncs a veure si és possible. Aquí dalt, a Bilbao, per tant, doncs, les aigües del nord, que sempre són diferents, les que tenim aquí al Mediterrani.
Sí, 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 ja va competir el País Basc i ja vam estar, entre cometes, negociant ell i el seu entrenador de selecció una miqueta, doncs, les diferències que poden trobar amb aquest tipus de mar, si sobretot vam patir, entre cometes, una miqueta el tema de les vents, perquè al final vent i onades al Mediterrani tenim habitualment. Però el que són corrents i més enllà de les corrents, les marees, això sí que els tronto ja una miqueta, no? Perquè, bueno, que hagi viatjat alguna vegada, doncs, a Galícia, doncs les marees són molt vives, uh-huh. I aleshores quan estàs navegant també notes, no? Si l'aigua és entrant o sortint, això afecta, seria com una corrent molt forta, però més enllà de la corrent és una marea. Uh-huh. Aleshores jo crec que han de fer, per això hem marxat abans, per anar-se acostumant, doncs, a aquests conceptes que altres nanos d'altres territorials o fins i tot els gallecs, doncs, ho tenen molt més interioritzats.
Uh-huh. Sí, sí, sens dubte té les seves especificitats, però vaja, pendents, de com li pugui anar i confiats, no, Mònica, en què arribarà un gran resultat?
Aviam, és el millor esportista català, ho porta demostrant dues temporades, campió de Catalunya, és el millor del rànquing. Catalunya sempre ha tingut una posició bona i hauríem d'esperar que el Lucas pugui entrar dins de l'europeu del Mundial. El Mundial seria el millor rànquing que pugui aconseguir, ara entre Copa i Campionat d'Espanya, i l'europeu seria també tot un premi. Però bueno, al final no volem posar-li pressió al Lucas i volem que ho passi bé, però estem convençuts que ell donarà tot a la pista, en aquest cas a l'aigua, que és on ha de mostrar quin nivell té.
I tant, doncs en parlarem, i doncs explicarem com vagin aquests resultats en aquesta Copa d'Espanya a Bilbao. Mentrestant, també aquest cap de setmana proper, Mònica, aquí a Arenys també tindrem activitat, tenim la regata Emili Lledó, també un dels clàssics, d'aquí del Club Nàutic d'Arenys. Com anirà aquest any això?
Bé, doncs entrem ja a la temporada forta nostra de competicions, perquè tant aquest cap de setmana com el proper tenim competició. Primer tenim dos caps de setmana aquest i el proper del trofeu Emili Lledó, com bé deies, que a més serà campionat de Catalunya de les classes Ilka 4, Ilka 7 i 4-20. Uh-huh. I el proper cap de setmana, i ens anem al 16-17, coincidirà també amb el Jacinto Ballester.
Sí.
Aleshores, vull dir, tindrem dos caps de setmana d'intensa activitat aquí al club, amb aquest trofeu Emili Lledó que comencem aquest cap de setmana, i el solapament de dues proves, una de creuer i una de vela lleugera, al segon cap de setmana. I bueno, contents, expectants i amb molta participació, perquè al final sempre que parlem d'ILCAS o d'ÀSERS estem parlant de les classes més populars aquí a Catalunya.
Per tant,
després de l'Òptimis.
Exacte, per tant, sempre logísticament muntar una regata, home, porta la seva feina, passés que vosaltres des del Nàutic d'Arenys ho teniu molt per la mà, això.
Sí, a poc ja anem organitzant grans eventos i ja comencem a estar a nivell logístic molt avançats a com hem de deixar el club prèviament a la competició perquè pugui entrar tots els competidors que ens venen de fora, tots els remors, o sigui, hem començat aquest cap de setmana a fer espais i aquelles embarcacions que no competeixin, doncs ubicar-les en un altre lloc del port o de la nostra instal·lació. I sí, i ha començat aquest, com era festiu, doncs moltes tripulacions de la resta de Catalunya ja han començat a pujar i hem començat els entrenaments ja aquest cap de setmana, però sí, preparats ja i molts esportistes locals, perquè al final són molt forts a Milka 4, que seria la categoria més júnior dels Ilka, són els més petits, i com tenim un bon planter, doncs al final tindrem, jo crec, una molt bona representació d'esportistes. I el Casset, doncs també contents, perquè al final el Joan Camats i el Sergio Roldán també estan compatibles i han passat a la categoria olímpica, o sigui, jo crec que per una banda per l'altra, tant sigui a nivell de competició com a nivell logística, estarem ben estrets.
Sí, i tant, de fet, això és el que anava a comentar, Mònica, que amb Ilka teniu, doncs, bé, diferents esportistes, que ho practiquen, i per tant, doncs, aquell dia que jugaran a casa, home, això és un plus, és un al·licient.
Sí, ja et dic que vam estar parlant de l'europeu d'Ilka 4, i ja us vaig parlar, doncs, d'això, de Calmar Cavara, la Laura Molina, el Vladic, vull dir, tots els locals estaran aquí competint, hem entrenat fort i per ells és una puntada a la seva temporada, no? Hi ha campionats importants, vam fer moltes proves puntuables, però el campionat de Catalunya al final sempre crec que tenim opcions, sabem que camps també venen molt forts amb aquesta categoria, però crec que si els nanos estan centrats, doncs tenim opcions de que puguin fer podis, perquè alguns d'ells són sub-5, alguns sub-16, perdó, molt jovenets. I després amb el que et deia, amb la categoria d'Ilka també ja tenim dos, que semblen veteranos però són molt jovenets, perquè al final estem parlant de nanos que estan fent segon de batxillerat que estan navegant en una classe olímpica, no? Com potser el Joan Camacho o el Sergio Roldán.
I també quan hi ha algun tipus de competició o de regata davant les costes d'Arenys, sempre ho diem, les regates, home, són difícils de poder veure, difícils de poder seguir des de terra ferma, però vaja, la gent que ja estigui interessada, Mònica, on es pot posar per veure, o ha de venir al club, o si es queda cap a la zona de la platja, més o menys, cap on ho podem veure, això?
Bé, nosaltres normalment sempre la nostra ubicació va una miqueta en funció, o sigui que si ens bufa el vent de Barcelona cap a Canet, normalment ens fiquem més davant de la base nàutica, davant del que és el poble, no? Perquè pues, és el que diríem al Garbí, el tèrmic del Susu és, i allà ens entra bé, i allà tenim un espai bo per navegar. Si ens bufa més com de Sant Pol cap a Arenys, vale, que seria el primer quadrat, un nord-est, un llevant, o així, ens fiquem una miqueta més a la platja de Cavalló, perquè ens agrada més perquè ens entra primer. O sigui que més o menys entre les dues platges veuran bastant d'espectacle. És evident que no es pot seguir tan a prop com un partit de futbol, però sí que bueno, els barcos es veuran i intentarem no allunyar-nos molt. Però bueno, jo crec que el moment de la sortida i l'entrada per Bocana o, ja dic, o a les platges, si fa bon temps, aquest cap de setmana ha fet una miqueta més ventós i més nuvolat, però si fa bon temps, pues a les platges podran gaudir com a mínim de l'espectacle de tots els nens que estan competint.
I tant, doncs aquest cap de setmana que ho dèiem, comença aquesta regata a l'Amiguillador, que seguirà encara el cap de setmana següent i que coincideix amb la regata Jacinto Ballester, que també n'hem parlat en aquest programa i que, a més, aquesta regata, la Jacinto Ballester, és una part d'aquesta nova Copa Raesi de iots, aquesta copa organitzada entre el Nàutic d'Arenys i el Reial Club Nàutic de Barcelona, i els que ho facin millor en aquestes dues proves, en la de Barcelona del Comte de Godó i en Arenys, aquesta Jacinto Ballester, doncs també poden guanyar aquesta Copa Raesi. Per tant, diguem-ne que s'hi afegeixen competicions, s'hi afegeixen al·licients a tot plegat, Mònica.
Correcte, ho has explicat molt bé. Nosaltres farem la tercera edició del Jacinto Ballester i el Real Club Nàutic de Barcelona farà la 53a edició del Trofeu Comte de Godó. Hem creat una nova prova, una nova al·licient, més que prova, perquè no és una prova, és una copa, que serà el que quedi millor a Arenys, a la Jacinto Ballester, i el que quedi millor a Barcelona, doncs guanyarà la primera Copa Raesi. I bueno, hem estat també impulsors, i el Javier Ballester és soci de la nostra instal·lació, i també té molt de vinculació amb l'associació de Raesi, que al final són capitans de iate que tenen una associació, i bueno, contents d'aquesta Copa Raesi, i vam fer la presentació la setmana passada a Barcelona i va anar tot molt bé.
Sí, doncs això, un nou al·licient de cara a la competició, en aquest cas de iots, i amb aquesta vinculació que s'explicita i es referma encara més entre el Club Nàutic d'Arenys i el Reial Club Nàutic de Barcelona, amb aquesta figura, amb la figura del Jacinto Ballester, que també doncs molt present en la història de les dues entitats en aquest cas.
Sí, perquè el Javier és el seu fill, és el que va començar el Trofeu Jacinto Ballester, com el seu pare, i des d'un principi, des del moment d'inici de la primera edició, ens va comentar que li agradaria que hi hagués una connexió entre les dues entitats, que ja la tenim, però que volia veure com podíem realment lligar el Nàutic de Real Club Nàutic de Barcelona amb el Club Nàutic d'Arenys de Mar, perquè el seu pare havia estat president primer del Club Nàutic d'Arenys de Mar i després del Real Club Nàutic de Barcelona. I al final el lligam que hem intentat o al final hem aconseguit fer entre les dues entitats, doncs és aquesta, que a més són avantatges pels competidors que vulguin fer les dues proves, perquè tenen descomptes amb el 3 inscripció i tenen també drets a sorteig. I llavors, bueno, li hem posat un puntet d'al·licient perquè les embarcacions es desplacin, que a vegades ja sabem que és complicat primer competir amb nosaltres i després vagin a Barcelona a competir a Barcelona.
Perfecte, doncs n'estarem pendents, n'estarem al cas i ho explicarem, com sempre, des d'aquest programa, des de la ràdio. Mònica Azón, directora esportiva del Nàutic d'Arenys, ens emplacem a parlar la setmana que ve i comentar l'Amiguillador i comentar també els resultats de Lucas Garrido en aquesta Copa d'Espanya, que llavors ja sabrem com li ha anat i ho podrem comentar tot plegat.
Doncs moltes gràcies, i li desitgem des d'aquí també molta sort al Lucas.
Perfecte, Mònica, moltes gràcies. Bona tarda.
Tots els secrets meteorològics al descobert amb Sergi Corral.
És dimecres i els dimecres ens toca parlar de meteorologia. I avui podem parlar de rècords, perquè els rècords meteorològics estan cada dia a primera plana de l'actualitat, gairebé sempre per calor i ara poques vegades per fred. I així que avui anem a parlar de batre rècords, Sergi.
Doncs sí, Marina, i ho fem precisament...
Hem batut algun rècord últimament,
sí,
però?
Sí, hem batut tot. Mira, aquest mes d'abril s'han batut els registres històrics de mitjana de temperatura a 106 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya i a moltes altres més. I molts d'aquests rècords, no per centèsimes o dècimes o mig grau, no, per 2 a 4 graus de diferència respecte al rècord anterior. O sigui que estem parlant allò de, en termes futbolístics, d'una bona tova, no? Una bona golejada, que vindria a ser. Doncs sí, s'han batut, hem estat en l'abril més càlid de tot el temps.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, no ho semblava, eh?
Doncs sí, queda una mica maquillat, perquè potser no hem tingut aquells extrems de temperatura tan, tan animals, però sí que la constància de temperatura, tant a màximes com a, com a mínimes, doncs ha estat una constant. I sobretot, les zones ara on normalment acostumen a batre més rècords o més sensibles a, aquesta, a aquestes animalades de temperatures, si ens hi fixem, són les zones de muntanya i mitja muntanya, litoral i prelitoral. Perquè totes aquestes masses d'aire del sud i totes aquestes situacions meteorològiques, just en aquestes alçades, és a dir, Ports de Tortosa, muntanyes de Prades, Serralada Litoral, Garraf, Collserola, Montseny, etc., Montserrat, és on estan normalment fora d'aquesta capa d'inversió i és on les temperatures poden pujar una miqueta més.
Va, anem al tema, Sergi. No sé si, pel que sembla, cada cop sembla més habitual batre rècords.
Aviam, batre rècords, ho podríem dir, és més habitual de que, del que ens podem pensar, sobretot tenint en compte diverses coses. Que un rècord, evidentment, depèn, sobretot, de la llargada de la sèrie meteorològica. És a dir, quan més curta és aquella sèrie, o sigui, el primer any de registres d'una estació meteorològica, tu bats tots els rècords, perquè només tens un any de registre. Què és el difícil? El difícil és batre rècords quan més anys tingui aquesta sèrie meteorològica. En sèries centenàries, com per exemple la de l'Observatori de l'Ebre, o la de l'Observatori Fabra de Barcelona, o Izanya, o altres observatoris de la península Ibèrica, és molt més difícil batre rècords, perquè ja estem en sèries de 100, 120, 150 anys de dades. Això, primer, tenir-ho molt clar. També s'ha de tenir molt present que l'observatori ha de ser homologat, ha d'estar ben instal·lat, ha de ser un observatori. En aquest cas, per exemple, això passa amb els observatoris oficials, no? També n'hi ha d'aficionats que estan molt ben instal·lats, evidentment, però sobretot els observatoris oficials. Per tant, hem de tindre en compte també la ubicació de l'observatori, el seu manteniment, l'indret que està ubicat. Per exemple, el rècord de calor de la península Ibèrica és l'observatori de Montoro, amb 47,3 graus a Andalusia, no? Doncs hi va haver-hi molta discussió entre aquest observatori, però no es va veure que era un observatori plenament vàlid, no? Plenament homologat i amb tot l'instrumental al dia, en podríem dir. Perquè te'n facis una idea, en una sèrie, per exemple, de 30 anys, si agafem temperatura, precipitació, la probabilitat del rècord en alguna d'aquestes variables puja a un 81%. I si en vez de dues li sumem quatre variables, puja un 96%. Per tant, no només depèn de la llargada de la sèrie de l'observatori, etc., sinó depèn del número de variables que mesurem. No és el mateix mesurar només una variable que tenir en compte vent, temperatura, precipitació, insolació, altura de les onades, visibilitat, etc. Quanta més variables observem, doncs serà més habitual que en una o una altra variable fem algun rècord meteorològic, perquè, Marina, tot és qüestió de probabilitats. Estem treballant amb estadística.
Sí, també entenc que les dades que es tenen, les dades històriques, es tenen des de fa un cert temps i, per tant, és més habitual fer rècords que si no es tingués un històric des que el món existeix, pràcticament.
Exacte, és allò de la llargada de les sèries, eh? I recordem que una sèrie és climàticament significativa a partir dels 30 anys de dades. Uns 30 anys que, per exemple, la probabilitat de batre un rècord de temperatura mitjana com el que hem tingut aquest mes d'abril estaria aproximadament en un 56%, una mica més de la meitat de probabilitats. Clar, per tenir un rècord, el que hem de tenir són situacions meteorològiques extremes, en un principi, o situacions meteorològiques que ens puguin portar a aquest registre històric. Serà molt difícil batre un rècord en una situació meteorològica, si m'ho permets, d'estar per casa o ni xitxa ni limona, que deia aquell. Ara, en situacions de calorades, de fredurades, de ventades, d'aiguats, etc., són aquestes situacions les que ens porten als rècords meteorològics. Per exemple, el model meteorològic a l'europeu, el centre europeu, té un valor que s'anomena EFI, que ens mesura la probabilitat de que aquella situació meteorològica sigui excepcional. És un valor, si no m'equivoco, que està entre el 0 i l'1. Si està molt proper a l'1, o que ja el mapa et surt pintat de vermell, és una situació que segurament deixarà algun rècord meteorològic, depenent de la variable, no? En la variable que ens interessi mirar-ho. Sí que és cert de que amb aquesta situació de canvi climàtic, o aquesta situació que estem visquent, tant en temperatures com precipitacions i altres variables, és una situació que ens aboca cap als extrems. O sigui, cada cop tenim més valors extrems i menys valors que s'acosten a una hipotètica mitjana o un punt central de registres. Per tant, sí que en certes variables, i la temperatura és una variable per antonomàsia, sí que és cert que cada cop estem batent més rècords, per exemple, a l'alça de temperatura, sobretot, que no pas rècords a la baixa, perquè cada cop tenim menys irrupcions d'aire fred o les masses fredes, cada cop és més estrany que ens visitin.
Per tant, cada cop batrem més rècords, d'alguna manera.
Sí, sobretot més rècords a l'alça. Sobretot en temperatura, que és la variable més evident. La precipitació, com ja sabem que estem en un clima mediterrani i la precipitació és molt més irregular i molt més concentrada, els rècords, encara tenim rècords que es mantenen de molts anys enrere o de sèries històriques més antigues, no? Per exemple, si fem una ullada a Catalunya, el rècord de pluja en 24 hores el té Cadaqués, amb 430 litres per metre quadrat el 13 d'octubre de 1986. Ojo, eh? També s'especula que, per exemple, en els aiguats de l'any 1940 al Pirineu Oriental i el Capcí, o amb els aiguats de l'any 94 de la zona de Prades i de Tarragona, es van superar aquests registres i fins i tot en algun punt es va costar els 800 o 900 litres per metre quadrat. Ja, si vas al Forja ho saben molt bé. I a Espanya, per exemple, el rècord de pluja en 24 hores són els 817 litres per metre quadrat a Oliva, al País Valencià, el 3 de novembre de l'any 1980. Imagina't, ens hem d'anar a l'any 87, eh? La famosa Dana de fa un parell d'anys a la zona de València va deixar registres entre els 600 i els 700 litres per metre quadrat, que no arriben a aquesta quantitat. Tal com dèiem, a Catalunya, en el cas del Capcí de la Catalunya Nord, en els aiguats de 1940, si te'n recordes, a l'any 1982, concretament el 20 d'octubre, en l'episodi de Tous, de la presa de Tous, es calcula que Corts de Pallars, a València, es van superar els 1.100 litres per metre quadrat, però el pluviòmetre els hi va caure enmig de la tempesta. Per tant, és una dada que mai podrem saber.
Mai sabrem del cert. Cada cop que hi hagi una efemèride d'aquestes, hem de fer una festa i un festival o no? O ens hem de prendre en calma?
A veure, de moment, depèn de quina variable, ens hauríem de prendre en sèrio i començar-nos a preocupar. Fer una festa, jo crec que els periodistes la fan cada cop que hi ha algun rècord d'alguna variable per mostra un botó i s'obren informatius, quan passen aquestes coses. Recordem, per exemple, fa poc els 45,3 graus de Figueres del 18 de juliol de l'any 2024, doncs Tela Marinera, el que van donar de parlar, els 47,7 que comentàvem a Montoro l'any 2021, el 14 d'agost, i no ho sé com faríem ara o com ho faríem, per exemple, amb una onada de fred com la que vam patir l'any 1956, que té el valor mínim de temperatura a Catalunya i Espanya, que són els 32 graus sota zero de l'estany Gento.
O sigui que déu-n'hi-do, no?
Si tinguéssim una onada fred com aquelles, o com la del 85, jo no ho sé, el que es magnifica tot ara mateix als mitjans...
32 sota zero, a on has dit concretament?
A l'estany Gento, al Pirineu.
Al Pirineu.
Al Pirineu.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, eh?
Jo em pensava que això només passava a Rússia.
No, 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 aquí també. Ens pensem que les coses només passen als climes extrems del món, però el nostre clima és molt extrem, tenim moltes animalades.
Jo que sempre dic que no m'estranya que els russos estiguin al vodka amb el fred que tenen, crec que potser nosaltres també ens hi haurem de tirar.
Home, els russos el que han fet és anar a la Costa del Sol, això sí.
Home, normal, jo també hi aniria. Si estigués a 30 sota 0 cada 2x3 també hi aniria. Sergi, ho hem d'anar deixant aquí, moltes gràcies. No sé si en un segon vols afegir alguna cosa més.
No, que estem pendents aviam quins records farem aquest any.
Esperem que l'estiu sigui moderat i no sigui un estiu d'aquests tòrrid com els que vam tenir l'any passat, no, encara, fa 2 anys. Va, Sergi, moltes gràcies.
A vosaltres, que vagi bé.
Així arribem al final d'aquesta primera hora de Ronda Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de 5 minutets i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Periòdic Hora Nova.
La capçalera de Gana de l'Alt Empordà.
Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies,
entrevistes,
reportatges,
cròniques i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials.
La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies. Una desena de projectes vinculats als Next Generation